Noticias.
Bon dia. L'Ajuntament de Sant Cugat respon després de l'acusació de desídia per part de la plataforma animalista Sant Cugat pel que fa a uns casos de presumpte maltractament animal. Els animalistes advertien d'un cas d'un cavall aparentment desnodrit i en mal estat. Des del consistori asseguren que no és un cas de maltractament, sinó un problema de salut provocat per un còlic intestinal. Pel que fa al cas dels gats caiguts des d'un tercer pis d'un edifici de Promusa, apunten que la persona responsable dels felins es troba en situació de vulnerabilitat i que està ja en el circuit d'atenció de serveis socials. Llum verda a la moció de la CUP per instar a la Generalitat a la instal·lació de plaques fotovoltaiques a l'AP7, tot i que amb la incorporació d'esmenes per part del govern. D'aquesta manera, es retira de la moció el punt que proposava la CUP de fer-ho a través d'Energètica, l'empresa pública d'energia de Catalunya. El regidor d'Empresa i Innovació i Internacionalització i Regidoria d'Energia, Albert Salaric, ha sostingut que s'ha de demanar a l'Estat espanyol que cedeixi les competències per poder fer aquesta instal·lació, però que no s'ha de restringir que aquesta instal·lació hagi d'anar a càrrec exclusivament de la gestió pública. El barri de Can Mates és una mica més a prop de tenir un circuit de parkour i un de pump track. Les dues instal·lacions ja compten amb la memòria tècnica que ha aprovat aquest dilluns el ple municipal amb les abstencions del PP i en Comú Podem, i estan a l'espera de tenir dotació econòmica per a la seva execució. La previsió de l'equip de govern és que sigui el 2025. La moció s'ha aprovat amb el suport de tots els grups municipals, amb l'abstenció del PP i en Comú Podem. Sant Cugat exigeix que l'Estat vagi més enllà de l'anul·lació del judici que va acabar amb l'assassinat de Lluís Companys. El ple ha aprovat aquest dilluns una moció en aquest sentit, presentada per Esquerra Republicana i amb el suport de Junts, la CUP i en Comú Podem. El PP i Vox hi han votat en contra i el PSC s'ha abstingut. Amb el text, l'Ajuntament haurà d'instar el govern espanyol a demanar formalment perdó per aquest crim al poble de Catalunya. La proposta també lamenta que hagin hagut de passar 84 anys perquè l'Estat hagi procedit a l'anul·lació del judici del Consell de Guerra contra el president. Així, Sant Cugat s'alinea amb la Comissió de la Dignitat de Catalunya i altres entitats que ja havien fet aquesta petició. La informació torna a Ràdio Sant Cugat a tots els butlletins horaris.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
Bales comptades.
A les 11 i 3 minuts del matí continuem fent bullir l'olla, ara centrant-nos en el setè art. Saludem en Víctor Alexandre. Víctor, bon dia.
Hola, Carme, bon dia.
Que vens amb els clàssics dels clàssics, amb el teu cinema a la xarxa.
Sí, exacte. Sí, sí.
Avui dedicat al cinema antibalicista.
Avui sí. Aquest tema és un tema que em sembla que candent, malauradament en el món sempre és candent, la història de l'humanitat, però tenim dues grans guerres en aquests moments, els informatius dels grans mitjans en parlen cada dia pràcticament, la guerra d'Ucraïna i Rússia i la guerra de Gaza, no? Israel-Palestina. I hi ha pel·lícules, hi ha moltes pel·lícules que s'han fet parlant del tema de la guerra, però n'hi ha algunes que són obertament antibalicistes i m'agradava parlar-ne d'aquestes, perquè, a més, són algunes autèntiques obres mestres que les pots veure 60, 70, 80 anys, 90, i continuen com el primer dia. I en parlarem d'aquestes, perquè La gran il·lusió, Res de nou a l'oest, Camins de glòria, meravelloses pel·lícules.
Grans pel·lícules que de seguida entren en escena.
Capitán de Boaldier. 4 intentos de evasión. Por la caldera, en un contenedor de basura, por las cloacas y en un cesto de ropa.
Hay circunstancias en las que hay que hacerse pequeño.
Comprendo. Teniente Paresal, 5 intentos de evasión. Disfrazado de deshollinador.
Perdón, comandante, de jefe de deshollinadores.
Disfrazado de soldado alemán. Disfrazado de mujer. Divertido, muy divertido.
Sí, pero lo que resultó menos divertido fue que un oficial me tomó de verdad por una mujer. Y eso no me gustó nada.
¿De verdad?
Oh, se lo aseguro.
Teniente de Mulder, 3 intentos. Señores, admiro sinceramente su valor patriótico. Pero aquí la situación es totalmente diferente. Nadie se escapará de esta fortaleza. Lo entienden, ¿verdad? Para que nadie pueda acusar de bárbaros a los alemanes, he decidido aplicar el reglamento francés. Léanlo. Es una buena lectura para pasar la semana. Y ahora, señores, les ruego que tengan la bondad de acompañarme. Oswald, mi capote.
Sí, mi comandante.
Hola, amics. Això és Cinema a la Xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Aquesta escena amb què hem iniciat l'espai d'avui pertany a la pel·lícula La gran il·lusió, de Jean Renoir, que va ser interpretada per Jean Gabin i Erich von Stroheim i que és una obra mestra. Avui parlarem de pel·lícules magistrals que podem conceptuar com a cinema antibel·licista, perquè immersos com estem en dos terribles conflictes armats, com són els de Rússia i Ucraïna i Israel i Palestina, que han causat tantíssims milers de morts, és bo recordar els missatges que el cinema ha llançat al món sobre la degradació humana que suposen les guerres. L'any 1937, veient el caire que estava agafant el missatge nazi i l'ascens de Hitler al poder, Jean Renoir va rodar La gran il·lusió, situant l'acció en la Primera Guerra Mundial, i més concretament en un camp de concentració alemany on els presoners francesos s'uneixen per apaivagar els horrors de la guerra. Pobres, no saben que 20 anys després els horrors no només es repetiran, sinó que es multiplicaran en la Segona Guerra Mundial. Sobre aquest film, La gran il·lusió, Orson Welles va dir: si hagués de salvar una única pel·lícula al món, aquesta pel·lícula seria La gran il·lusió. Tenia raó, és una pel·lícula esplèndida. Si no l'heu vista, no us la perdeu. Una altra joia cinematogràfica antibel·licista és Res de nou a l'oest, de Louis Milestone, anterior a La gran il·lusió. Aquesta es va rodar l'any 1930, tot just després de l'arribada del cinema sonor, i està basada en la novel·la del mateix títol que Erich Maria Remarque havia publicat un any abans. A Hitler no li va agradar la pel·lícula, és clar, i el partit nazi va fer que els soldats interrompessin les projeccions llançant bombes fètides i gas pebre a les sales i escampant ratolins perquè la gent marxés. Quan la pel·lícula es va estrenar als Estats Units, la revista Variety va publicar una ressenya amb aquestes paraules adreçades a la Societat de Nacions, que era l'embrió del que després van ser les Nacions Unides. Deia: la Societat de Nacions no podria fer millor inversió que comprar-ne la còpia original, reproduir-la en tots els idiomes i projectar-la a totes les nacions fins que la paraula guerra desaparegui dels diccionaris. Aquesta és una de les escenes del film.
Será una guerra rápida y habrá muy pocas bajas. Pero si hubiera muchas, recordemos una frase que dijeron los romanos cuando luchaban en tierras ajenas: Dulcet decorum est pro patria mori. Hermoso y digno es morir por la madre patria. Deben tener ambiciones. Aquí hay un joven que tiene futuro como escritor. escribió el primer acto de un drama que sería el orgullo de un maestro. Supongo que sueña con seguir los pasos de Goethe y de Schiller. Ojalá lo haga. Pero ahora nos llama nuestra tierra. La patria necesita líderes. Tenemos que dejar a un lado las ambiciones personales y empezar a sacrificarnos por nuestro país. He aquí un glorioso comienzo para sus vidas. El campo del honor les llama. ¿Por qué siguen aquí? A usted, Krupp, ¿qué le retiene? ¿Usted, Müller, sabe cuánto le necesitan? Ah, veo que mira a su líder. Y yo también le miro, Paul Baumer, y me pregunto qué va a hacer.
Iré.
¿Y yo?
Yo también.
Cuente conmigo.
Estoy listo.
No voy a quedarme en casa.
¡A la guerra!
¡A la guerra!
Una escena de Res de nou a l'Oest, de Louis Milestone. De pel·lícules antibel·licistes se n'han fet moltes més de les que en un principi puguem pensar. És veritat que de les obertament de guerra se n'han fet moltes més, però podem dir que, pel que fa a qualitat, guanyen les antibel·licistes. Malauradament, el món no aprèn i continua ensopegant contínuament amb la mateixa pedra. Semblava que després de la Segona Guerra Mundial el món havia pres la lliçó i que si alguna cosa se'n podia extreure és que allò no s'havia de repetir mai més. Però ja ho veieu, els éssers humans ens continuem matant per les mateixes coses que es mataven els nostres avantpassats més ancestrals. Una altra gran pel·lícula, en aquest cas del 1957, per bé que també situa l'acció en la Primera Guerra Mundial, és Camins de Glòria, de Stanley Kubrick, amb Kirk Douglas i Adolf Menjou com a protagonistes. Es tracta d'un portentós al·legat antibel·licista en què Douglas, que encarna un coronel, veu com la follia del seu país, França, i especialment l'encegament despietat dels seus superiors militars, estan enviant els règims de soldats, regiments de soldats, a una mort segura. Escoltem aquest diàleg entre el general, encarnat per Adolf Menjou, i el coronel, interpretat per Kirk Douglas.
Vaya. Había que hacerlo. Francia no puede permitirse idiotas al frente de su destino. Le estoy agradecido, Dax, por haberme informado de todo. Coronel Dax, ¿le gustaría el puesto del general Miró?
¿El qué, señor?
¿Su cargo?
Hablemos claro, señor. ¿Está ofreciéndome el mando del general Miró?
Vamos, vamos, coronel, no exagere su sorpresa. Si va tras eso desde el principio, hijo mío.
Podré ser muchas cosas, señor. Pero nunca hijo suyo.
Desde luego no estaba refiriéndome a nuestra relación biológica.
No soy hijo suyo en ningún sentido.
¿Quiere provocarme?
¿Por qué iba a hacerlo, señor?
Sería una lástima perder su ascenso antes de conseguirlo. Un ascenso que usted ha planeado cuidadosamente.
Señor, ¿me deja sugerirle lo que puede hacer con ese ascenso?
Coronel Dax, discúlpese ahora mismo o le arrestaré.
Me disculpo por no haber sido del todo sincero con usted. Me disculpo por no revelar mis verdaderos sentimientos. Me disculpo, señor, por no haberle dicho antes que es usted un degenerado, un viejo sádico. Y aunque me hunda en la profundidad del infierno, no le pediré más disculpas.
Coronel Dax, me decepciona usted. Ha perdido su agudeza por culpa del sentimentalismo. Usted quería salvar a esos hombres y no iba detrás del puesto de Miró. Es un idealista. De veras, coronel, que lo siento. Estamos haciendo una guerra que tenemos que ganar. Tuvimos que fusilar a esos hombres. Usted ha acusado al general Miró y yo le he pedido cuentas. ¿Qué es lo que he hecho mal?
Si no se sabe contestar a esa pregunta, le compadezco.
Camins de Glòria, de Stanley Kubrick. És una altra obra mestra. Un portentós al·legat antibel·licista basat en una novel·la de Humphrey Cobb que parla dels milers de soldats morts a les trinxeres durant la Primera Guerra Mundial. A la pel·lícula només hi apareixen homes i l'única dona apareix al final. Es tracta d'una noia alemanya, de la qual els francesos se'n burlen perquè simbolitza l'enemic, i en un bar, per divertir-los, el taverner la fa cantar. Aleshores, ell es posa a cantar el Fidel Husser, que és una vella cançó popular alemanya, que parla d'un Husser que, quan és al front, rep la notícia que la noia que estima està greument malalta i que li queden pocs dies de vida. Aleshores, ell corre al seu costat i aconsegueix trobar-la viva encara, però acaba mort als seus braços. De sobte, veiem com els soldats de la pel·lícula deixen de burlar-se de la noia que canta i van callant fins a escoltar-la en silenci i amb respecte mentre els seus rostres van canviant colpits per l'emoció. La cançó, el poder d'aquella cançó, els ha recordat que són éssers humans enmig de la barbària. La cançó, ni que sigui per uns minuts, els ha tornat humans. En aquell moment, Kirk Douglas passa per davant de la cantina i escolta com els soldats, acompanyant la noia, també estan cantant la cançó, just quan un sergent li comunica que les seves tropes han de partir. Ell, aleshores, diu que molt bé, però ordena al sergent que deixi els soldats 5 minuts més abans de tornar al front. Nosaltres, per tancar aquest cinema a la xarxa, que ha tingut Pablo Palenzuela a les vies de so i que avui hem dedicat al cinema antibalicista, escoltarem la cançó, aquesta cançó, que es diu El Fidel Husser, que, com dic, forma part de la música popular alemanya. Fins la setmana vinent, amics.
Und als zu feins Liebchen kam, ganz leise gab sie in die Hand, die ganze Hand und noch viel mehr, die lieb die nahm kein Ende mehr. Die ganze Hand und noch viel mehr, die lieb die nahm kein Ende mehr. Er nahm sein Liebchen in den Arm, da war sie kalt und nicht mehr warm. Ach Mutter, bring mir schnell ein Licht, mein Liebchen stirbt, ich sehe es nicht. Ach Mutter, bring mir schnell ein Licht, mein Liebchen stirbt, ich sehe es nicht. Wo kriegen wir die Träger her? 6 Bauernburschen sind zu schwer, 6 rote Husaren müssen sein, die tragen sein feines Liebchen heim. 6 rote Husaren müssen sein, die tragen sein feines Liebchen heim. Nun hab ich gehabt zu große Freud, jetzt muss ich tragen ein schwarzes Kleid. Ein schwarzes Kleid, einen schwarzen Hut, da kann man sehen, was Liebe tut. Ein schwarzes Kleid, einen schwarzen Hut, da kann man sehen, was Liebe tut.
El Centre Mèdic Quirón Salut Sant Quirze és el teu centre mèdic de confiança a Sant Quirze del Vallès. Per això comptem amb una àmplia cartera d'especialitats mèdiques, una nova àrea de pediatria i tecnologia d'avantguarda. Demana cita al 93 721 76 76 o a través del portal del pacient Mi Quirón Salut. Quirón Salut. La salut persona a persona.
T'agrada cantar o tens un grup de música? Tens més de 16 anys i voldries representar el teu territori en un autèntic festival musical televisiu? Busquem la cançó de l'any. Busquem artistes autèntics. Prepara't per OP Fest.
Inscriu-te abans del 24 de setembre a www.opfest.cat.
Atenció, famílies! Sant Cugat Shopping Centre es prepara per la tornada a l'escola amb increïbles promocions. Des de l'1 de setembre, totes les nostres botigues ofereixen descomptes exclusius en material escolar, roba, calçat i molt més. Troba tot el que necessites perquè la tornada a classe sigui perfecta. A més, durant els caps de setmana, els més petits podran gaudir d'activitats especials, com tallers creatius, sessions de pintacares i moltes sorpreses més. No t'ho perdis. Vine a Sant Cugat Shopping Centre i equipa't per al nou curs amb les millors ofertes. Sant Cugat Shopping Centre. Molt més que shopping. T'hi esperem. Com transformar residus no reciclables en hidrogen per combustible?
Quines són les neurones que provoquen els marejos?
Es pot crear un biomaterial nou fet de closques de musclos i ostres?
Catalunya està plena de científics que investiguen i molta d'aquesta investigació la vehiculen les universitats catalanes. Al POU donem visibilitat a tota aquesta feina ingent, vital per al futur del país.
Menys de 15 minuts per posar-te al dia de la ciència que canviarà el món, de la mà de les persones que treballen perquè tots aquests avenços estiguin a la teva vida.
Al POU, cada setmana a Ràdio Sant Cugat, a la 91.5 de la FM i a 3w.cugat.cat.
Cinema a la xarxa, com el seu nom indica, és un programa de cinema. Però no és un informatiu de cinema. Cinema a la xarxa parla de la vida. I el cinema reflecteix la vida.
Cinema a la xarxa, amb en Víctor Alexandre.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
A les 11 i 22 minuts del matí continuem amb el Faves Comptades. Ara per estrenar una secció que dedicarem al món de la ciència i també de la tecnologia. Ho farem amb l'Alba Triadó. Alba, molt bon dia.
Molt bon dia, Carme.
Avui de què parlarem?
Doncs mira, avui estarem descobrint una missió que segur que els nostres oients, si han estat més o menys pendents de la premsa i de la ràdio, estaran al cas. Es tracta de la missió de Boeing, la Starliner, i veurem com va començar tot plegat, com ha acabat aquest setembre i de què haurem d'estar pendents.
Però tot això no ho farà sola.
M'acompanya l'astrofísic i divulgador científic Joan Anton Català. Molt bon dia, Joan
Hola,
Anton.
Hola, bon dia, Alba.
Ens acompanyaràs un cop al mes. Serà per parlar de les últimes notícies en matèria d'astronomia, d'astrofísica i, en definitiva, podríem dir de com ens afecta tot allò que hi ha al cel, a l'univers, a la nostra vida quotidiana, que ens pot semblar molt aliè, però no ho és tant.
No, ens afecta força.
I de què haurem d'estar pendents aquest curs, en Anton?
Hi ha notícies xulíssimes. De fet, hem d'estar sempre pendents de les coses del cel. Mira, d'entrada, enviem una nau, la NASA envia una nau cap a Europa. Europa és un lloc, és un satèl·lit de Júpiter, i és com la primera o la segona millor aposta que tenim dins el sistema solar per cercar-hi vida i per trobar-ne de vida. És una missió que s'enlairà ara, a final d'any, que estarem molt pendents, i que arribarà a Europa, haurem d'esperar una miqueta, a final de dècada vinent. Però és molt interessant veure aquest inici de missió. I, òbviament, continuem amb tots els descobriments del telescopi espacial James Webb, que ens està obrint els ulls a un univers que és, ja ho sabíem, extraordinari, però que cada cop ens ho sembla més.
Doncs estarem molt pendents de totes aquestes missions, però per entrar en matèria, en aquesta primera secció, parlarem d'una missió que de ben segur sonarà als nostres oients, perquè l'hem pogut anar seguint aquest estiu. És la missió de Boeing a l'espai amb l'Starliner, i segur que tothom sap de què parlem si fem referència a aquests dos astronautes que havien d'anar a una missió que durava, si no m'equivoco, uns 8 dies, però que finalment hi hauran de passar 8 mesos a l'Estació Espacial Internacional. Però abans que ens expliquis tot això, necessito, Joan Anton, que ens posis una mica amb antecedents de com neix tota aquesta missió.
Molt bé, doncs tots recordarem aquells transbordadors espacials, els que anomenàvem Space Shuttle, en aquella forma que tenien d'avió i que tornaven aterrant molt bonics. Això eren les naus que tenia la NASA per enviar astronautes cap a l'espai. Però després dels accidents del Challenger, que això va ser el 1986, i el del 2003 del Columbia, la NASA va veure, primer, que el programa tenia un cert risc, després que era molt car, de manera que l'any 2011 es va fer el darrer vol d'un transbordador espacial. El va fer l'Atlantis, una de les naus de la flota, i allà va quedar ja suspès aquest programa. De manera que els Estats Units es van quedar sense coets propis, sense capacitat pròpia per enviar astronautes a l'espai, i a partir d'aquell moment van pagar bitllet a Putin.
I això no devia agradar gaire als Estats Units.
Imagina't sobretot quan Trump estava per allà, no? Clar, pagar Putin per enviar astronautes a l'espai, astronautes nord-americans. La Soyuz va quedar com a única nau al món que era capaç d'enviar persones cap a l'espai. Clar, això era insostenible, de manera que l'any 2014 la NASA atorga dos contractes a dues companyies privades, que van ser Boeing i SpaceX, perquè desenvolupessin les noves capacitats del país per enviar astronautes, i allà comença una cursa entre aquestes dues companyies, un colós immens, Boeing, que s'ho havia de menjar tot.
A priori, no? Clar. Boeing en aquell moment, el 2014, clar, és una gran empresa aeronàutica, clar, i SpaceX gairebé podríem dir que era una start-up
exactament, de l'espai. Exactament, si haguéssim hagut d'apostar en aquell moment, molts de nosaltres haguéssim apostat que Boeing seria la primera en fer-ho, i ha estat tot el contrari.
I ens haguéssim equivocat i haguéssim perdut els diners.
Absolutament.
Tot això el 2014, en aquell moment Boeing era la gran aposta, no? Però no va ser així. Quan aconsegueix i quina d'aquestes dues empreses aconsegueix fer el primer vol espacial?
Clar, totes dues comencen a desenvolupar aquestes naus. Estem parlant d'una cosa que és complicada, eh? Vull dir, a vegades això ho trivialitzem una mica i aquí, doncs, ara ho expliquem molt de pressa, però hem d'entendre que és un esport de risc, això, eh? Que estem parlant d'enviar persones a l'espai i això encara no és una cosa que tinguem per la mà.
Que, de fet, per això la NASA deixa de fer-ho, no? I externalitza, per dir-ho d'alguna manera, aquest servei.
Aquí la idea és... aquestes dues empreses han de desenvolupar les naus, han de fer prova primer anant a l'espai sense persones, de manera que naus de manera automàtica i autònoma s'acoblin a l'Estació Espacial Internacional i tornin a venir, primera prova, i segona prova, han de fer això mateix amb dues persones dins. Si ho aconsegueixen, la NASA els donarà un segell d'homologació. Dirà, molt bé, a partir d'ara ja sou proveïdors nostres i us començarem a encarregar, pagant, lògicament, us començarem a encarregar missions tripulades cap a l'Estació Espacial Internacional. Comença aquesta cursa i de seguida SpaceX es veu que va per davant, perquè els seus dissenys, amb el seu estil propi, que és fem un prototip molt de pressa, el provem, explota, no passa res, l'hem farcit de sensors, tornem-hi, i això, un cicle molt ràpid, i relativament barat respecte a aquell cicle que estàvem acostumats de no, un prototip ha de funcionar a la primera. Això SpaceX ens trenca, aquest esquema. O un prototip no té per què funcionar a la primera. SpaceX comença a fer els seus vols de prova, i el 2020, en plena pandèmia, el mes de maig, fa un vol històric en què dos astronautes nord-americans en una nau SpaceX se'n van a l'espai, entren dins a l'Estació Espacial Internacional i tornen. Va ser un moment històric perquè...
Requisit complet.
Exacte, i a més els Estats Units tornaven a recuperar aquesta capacitat pròpia.
Una autonomia, no?, respecte a haver de demanar a Rússia.
Exacte, que havien perdut i que aquí la recuperen. Mentre tot això passa, aquí tenim Boeing, que no se'n surten els seus dissenys.
Quina situació estava Boeing en aquest moment on SpaceX ja té la seva homologació?
Problemes de disseny, molts a la taula de disseny, directament, i altres amb proves que fan, però encara no proves d'aquestes massa públiques, sinó proves de laboratori o de diríem, a terra, i comencen a trobar molts problemes tècnics. Això els fa endarrerir. I, de fet, fixa-t'hi que hi havia hagut unes primeres informacions que apuntaven a l'any 2018, fixa-t'hi, 2018, perquè Boeing pogués començar a fer les proves ja amb tripulació. 2018, i ens trobem a 2024.
I encara a la taula de disseny.
Correcte. Llavors, fins i tot fan les proves ja, finalment, sense astronautes, i comencen ja a tenir problemes públics, on es veu que realment hi ha fuites de combustible, fan una prova on la nau aconsegueix anar cap a l'espai, però no aconsegueix acoblar-se bé a l'Estació Espacial Internacional, i a més, quan retorna té problemes, en fan un altre on els problemes sí que s'acobla, però quan torna es troba amb problemes amb un dels paracaigudes de la nau. Aquesta nau aterra sobre terra, a diferència de les SpaceX, que aterren sobre vaixells, aquesta aterra sobre terra. Troben problemes en un paracaigudes, i aquest problema fa que el següent anunci que haurien d'haver fet, que és, i ara us anunciem la data en què farem la primera missió amb astronautes, no la diguin, no la facin pública, i aquí ja veiem que la cosa no va gens bé i que s'endarrerirà molt més. I així és com ens hem plantat a 2024.
Que és la primera missió tripulada.
Que havia de servir per homologar.
Que era aquesta que havien anunciat aquest mes de juny, que és la que ens ocupa avui, i que hem pogut seguir, que ha sigut una mica un colabrot.
Absolutament.
També.
I un fracàs per Boeing. L'enlairament estava previst per final de maig, però comencen també a tenir problemes a terra abans que s'enlairi, i fins i tot en un dels intents, pocs, no sé si recordo hores, o minuts fins i tot abans de l'enlairament, suspenen l'enlairament perquè hi ha fuites de combustible. Cal dir que els problemes que troben no són, segons diuen, no són especialment greus. Si haguessin estat greus, s'hagués cancel·lat absolutament, no s'hagués corregut cap risc, correcte. Són coses, diríem, menors, però que s'han d'analitzar. Finalment, la nau s'enlaira a començament de juny amb dos astronautes. La NASA, amb molt bona vista, ha situat dos veterans allà dins. Ell i ella tenen molta experiència. Abans han anat a l'espai, han fet estances intenses, llargues, a l'espai, saben de què va l'ofici.
Són astronautes veterans.
Sí, de la plantilla de la NASA. A pesar de que la nau és de Boeing, són de la plantilla de la NASA. Estan molt entrenats i saben, diríem que estan exposats quan fan tot això. La nau s'enlaira, fa el viatge cap a l'Estació Espacial Internacional. Durant el viatge es detecten de nou problemes...
Les fuites d'heli, si no m'equivoco.
Fuites d'heli i amb el sistema de propulsió, res greu que impedeix, finalment, que sense més problemes que això arribi a l'Estació Espacial Internacional, i els dos astronautes ingressen dins a fer companyia als 7 tripulants que en aquell moment hi havia dins l'Estació Espacial Internacional. Haurien d'haver estat, com deies abans, una setmana, 10 dies màxim es preveia, i la cosa comença a endarrerir-se de nou. A cada roda de premsa que hi ha, pràcticament cada setmana hi ha una roda de premsa de la NASA i Boeing conjunta, els periodistes cada cop estan més nerviosos. Perquè veuen...
Perquè no hi ha resposta,
correcte, no? Correcte, i veuen que no s'està explicant exactament el què. Jo m'imagino que darrere fons hi ha una lluita, fins i tot política, eh? Pensem que estem parlant de Boeing. Boeing és una gran corporació nord-americana amb molts interessos econòmics i, per tant, és un motor de l'economia nord-americana. Aquí hi ha d'haver un tirallarrons entre la NASA, que els hi deu dir, escolta'm, poseu-vos les piles, anem a explicar realment què tenim, i Boeing, que deu voler aturar una mica aquestes explicacions.
Aquest impacte, no?
Mentre els seus enginyers acaben d'esbrinar què és el que està passant. La qüestió és que mentre la nau està acoblada a l'Estació Espacial Internacional, fan proves per veure aquestes fuites de combustible i d'heli si podrien posar en perill el retorn dels astronautes. Mantenen, els portaveus tant de la NASA com de Boeing a cada roda de premsa, mantenen que no hi ha en aquest moment, en aquells moments, no hi ha cap indicació de que això pugui ser així, i mantenen el pla A, que és aquests dos astronautes retornaran amb la nau de Boeing.
El que passa és que cada dia que passa, no?, es va endarrerint aquesta tornada de l'Estació Espacial Internacional a la Terra i aquestes rodes de premsa on no acaba d'haver-hi respostes.
No, correcte, i es comença a veure que no, que aquests dos astronautes no retornaran amb aquesta nau, però la NASA no ho admet. Aquí és on jo crec que hi ha aquest tira i arronsa, que no es fa públic, evidentment, que és el darrere de tot, però ja es veu clar que serà impossible. Val? Finalment, a final d'agost, la NASA declara, ja sí, en una roda de premsa extraordinària, a on l'obre l'administrador general de la NASA, que fins aquell moment no havia aparegut, que és el Bill Nelson, antic astronauta. Vull dir que aquest... Perdona, que faci aquest parèntesi, però és interessant fer-lo. A diferència d'altres administradors generals que tingui la NASA, aquest tio és de l'ofici.
Aquest tio sap de què parla.
Sap de què va perquè ha anat a l'espai.
No és un gestor.
No és un polític. No és un polític. A lo millor s'ha tornat en polític, perquè s'ha de ser polític per ser...
Però té l'experiència.
Correcte, ve de l'ofici. I ell obre i diu que tornaran amb una nau, atenció, de SpaceX, que és la competència de Boeing, que la nau de Boeing retornarà sola, sense tripulació, que per tant els dos astronautes hauran de romandre dins de l'Estació Espacial fins al mes de febrer, que és quan hi ha previst una missió de SpaceX on una nau els pugui retornar, i posa com a exemple una cosa que a mi em va semblar molt impactant. Fa esment a l'accident del Challenger i a l'accident del Columbia. I d'alguna manera fa crítica oberta, autocrítica oberta a la NASA, recordant aquells moments i les errades que es van cometre en aquell moment, i diu mai més.
No hi tornarem.
Sí, mai. La seguretat és la cosa primera. També diu que no estem parlant de la mateixa situació, no estem parlant d'avaries que d'una manera clara puguin posar en risc la tripulació, però hi ha una mínima possibilitat i, per tant, no volen córrer...
Risc zero.
Risc, correcte.
Això també és una bufetada de Boeing.
Totalment, totalment.
Amb la mà oberta.
Absolutament, absolutament. I això hi ha una cosa que era esperada, però que per aquest tira i arronsa s'havia mantingut, i en aquest moment ja és públic, i a més és públic, com et dic, d'una manera rotunda i per l'administració general de la NASA. La nau de Starliner, que així és el nom que té la de Boeing, ha retornat, finalment sola, ha retornat bé. Ara analitzaran els enginyers tot el que ha passat i espero que ens expliquin moltes més coses, i els dos astronautes estan dins de l'Estació Espacial Internacional, passant-se la mar de bé. Dic passant-se la mar de bé perquè hi ha hagut molta burla o també notícies falses que han corregut dient ara aquests dos astronautes pobrets estan atrapats. No, a veure, atrapats res. Ells són feliços, és el seu ofici.
Són professionals,
ells des de petits s'han somiat anar a l'espai. Cada anada a l'espai és un regal per ells. Una altra cosa és que, evidentment...
Que no estigués planificat
d'aquesta
manera,
tenien uns plans i han hagut de cancel·lar el dentista, per entendre'ns, és que tenien
volien
dentista.
Volien tornar al cap de 10 dies i seran 8 mesos.
Clar, i per la família, doncs, hi ha les seves coses. Però ells estan a la mar de bé, és el seu ofici, estan allà dins, acompanyats amb la tripulació resident, les tripulacions residents de l'Estació Espacial, i si tot va com ha d'anar, retornaran en una nau de SpaceX a febrer. Vol dir, en resum, la Boeing no quedarà homologada, no, per tant, encara quedarà una ronda més, Boeing haurà de tornar a repetir això.
De moment va 4 anys més tard.
Sí, com a mínim. De SpaceX continua menjant-se el pastís econòmic dels vols a la NASA. I
perquè
a més
és
a més,
l'únic que pot enviar els astronautes.
I a més ara es converteix en el rescatador de la competència.
Això a nivell de marca per a Boeing és catastròfic, no? S'ha sumat també a dos accidents que hi va haver a Indonèsia i Etiopia, i últimament a un vol d'Alaska on també els d'Indonèsia i Etiopia van acabar amb
més de 300 morts.
Boeing acceptant que era culpa seva i pagant una indemnització milionària.
Sí.
I últimament, el mes de gener, si no m'equivoco, també amb un incident amb un avió amb un Boeing C-37 també, precisament, Max, amb la porta d'un avió d'Alaska Airlines,
exacte, o sigui que
tenen feina.
Sí, és dir, Boeing està en aquest moment sotmès a investigació per les autoritats federals nord-americanes pels accidents que hi ha hagut...
Està sota la lupa de la seguretat.
Absolutament. I a més, per una denúncia que hi va haver d'un enginyer, que ja no sé si és enginyer o és ex-enginyer de Boeing, que va declarar que ell tenia proves de que Boeing estava baratint costos amb seguretat i materials per estalviar diners, i això va provocar que... Això i els accidents han provocat que l'administració federal hagi dit un moment anem a sotmetre a inspecció a Boeing. I en aquest moment la inspecció s'està duent a terme. Boeing tenia, per tant, una oportunitat magnífica per intentar netejar la cara, la marca. Era una cosa diferent, no eren avions, era una nau espacial, que és molt impactant també, i bueno, hi havia l'oportunitat una mica de dir, escolta'm, som punters, a pesar del que ens està passant amb els avions, no? Però no és així, i això s'ha convertit en un malson. Jo penso, no ho diuen així, evidentment, però jo penso que és un malson per Boeing. És el pitjor que els hi podria haver passat.
De fet, el màxim responsable em sembla que deixa el seu càrrec a final d'aquest 2024, entenc que conseqüència de tot això. Tenim noves dates de quan intentarà Boeing enlairar una altra missió tripulada?
No són, i crec que amb el... si jo hagués d'apostar, veient la història que tenim, no ho sabrem amb un cert temps, perquè, evidentment, ara és que no poden tornar a fer una cosa com la
que hem
fet.
No es poden tornar a equivocar a curt termini.
No, és que s'estan jugant, bueno, la imatge. És que al final, a veure, juguem amb la vida de persones, això és la primera cosa. Però ja entenem que no estem parlant de problemes, diríem, tan greus com això, perquè si no ja no s'haurien intentat. Suposem, per tant, que els problemes no estan
són menors,
suposem això. Però tot i això, l'aposta és molt grossa, que és la marca Boeing. I tots sabem el que costa, els diners que costa una marca, no? I com això pot tenir impacte amb les accions de la companyia, amb la direcció de la companyia, amb moltíssimes altres coses. No poden tornar a fer un ridícul com el que hem fet. Jo crec que la data no la sabrem fins que n'estiguin molt, molt, molt segurs.
Creus que podria ser l'any que ve?
Sí, jo penso que aquest
any... Perquè tampoc poden esperar gaire, entenc.
No, aquest any ja no serà. A veure, jo m'equivoco, eh? No ho sé, però jo crec que aquest any no serà. I el que tu dius, tampoc poden esperar gaire, perquè el pastís és el que és un pastís que la NASA ja va declarar fa anys i va dir, són aquests vols, els repartirem entre SpaceX i Boeing. Bé, doncs els
està
menjant...
Cada dia que passa, un que perd.
Un que perd i un que guanya SpaceX. Cada cop SpaceX és més grossa, més potent, més capaç... Boeing no es pot permetre gaire més temps així.
Joan Anton, doncs estarem molt pendents de quan és la pròxima missió. Esperem que funcioni millor que la Starliner, sobretot perquè són missions tripulades i si juga la vida de les persones. Moltíssimes gràcies.
De res, un plaer.
Ens tornem a veure d'aquí 4 setmanes amb més notícies.
Perfecte.
Moltes gràcies.
Converteix els teus quilòmetres en aigua a la prova de bici Transgallinès Oxfam Intermón. Recorreguts pel Vallès de 50 o 100 quilòmetres per a bicis de BTT o gravel. Repte esportiu i solidari en equips de 2 o 3 ciclistes. Informa-te'n a oxfamintermon.org/transgallinès.
El sabor autèntic i natural amb garantia d'origen el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960 treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3bs.cesagarra.com.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures, Braseria La Bolera. Amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments, Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
Cinema a la xarxa, com el seu nom indica, és un programa de cinema. Però no és un informatiu de cinema. Cinema a la xarxa parla de la vida. I el cinema reflecteix la vida.
Cinema a la xarxa, amb en Víctor Alexandre.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Entitats, a Ràdio Sant Cugat.
L'Associació de Propietaris i Veïns de Valldoreix té una trajectòria de més de 100 anys al territori i fa temps que s'han convertit en un referent amb una tradició molt arrelada. Avui els coneixem més de prop. Saludem la Neus José, presidenta de l'entitat, i Carlos Gavaldà, vicepresident. Què tal? Benvinguts.
Hola, bon dia.
Bon dia.
La ressaca?
Quina ressaca?
La de la Festa Major.
Ah, ja s'ha passat.
Sí?
Sí.
Però...
A mi no encara, eh?
No encara.
No.
De fet, a la vostra entitat encara es pot visitar la mostra d'art, no?
Ah.
Exactament. Sí? Sí, encara està oberta fins a final de mes.
Expliqueu per aquells que arriben amb el temps pràcticament exhaurit què és el que poden trobar en aquesta mostra d'art.
Bueno, enguany tenim, em sembla que són 38 obres, que no està malament perquè ho he limitat, o sigui, limitat només a una obra per artista, no? Perquè si no, allò se'n somplava i que cada vegada hi ha més gent que hi participa. Que tenim, em sembla que eren 10 senyors i 18 senyores.
O sigui, molt bé.
Pinten més les senyores que... com sempre, pinten
com sempre
més les senyores.
Pinten més, sí, sí.
Pinten més les senyores que els senyors. I els altres es pot veure, pues, es pot visitar fins a final de mes.
Molt bé. Fem una mica d'història per saber d'on venim i després explicarem cap a on anem. L'associació neix el 1918.
18, el 18.
I ha sigut el pal de paller de moltes de les coses que s'han fet a Valldoreix. Com
entre,
quines?
Entre altres coses, la MD va sortir de l'associació en el 1958 i va ser el primer alcalde el senyor Ramon Escaiola, i a partir d'aquí el senyor Josep Maria Coll també va ser el segon, i tots eren presidents de l'associació. De fet, dintre de l'associació encara tenia una guixeta superantiga, que era l'oficina de la MD. Bueno, llavors deia Entitat Local Menor.
Entitat Local Menor descentralitzada.
Exacte.
Sí, no?
Exacte, sí. Encara sempre està centralitzada a Sant Cugat, però bueno, és igual.
Ha estat el nexe d'Unió amb tot allò que s'ha volgut crear, amb les entitats, o sigui, heu estat marcant una mica aquest teixit en el territori, perquè parles de l'EMD, però també hi ha entitats que han sortit arran de l'Associació de Propietaris i Veïns, no? O no?
No ben bé. De fet, o sigui, el que és l'associació, o sigui, com que per el que es va fer era perquè Valldoreix era la ciutat de jardín, o sigui, llavors la gent vivia a Barcelona i es comprava un terreny, es feia una casa a Valldoreix, i llavors tot el que eren impostos i obres i coses d'aquestes les gestionava l'associació. Llavors, això és el que sí que s'ha fet càrrec, que és de tot el que ha sigut a l'asfaltat de carrers, a l'enllumenat, a la portada d'aigua. De fet, una empresa d'aigua era de l'associació. O sigui, és que tot el que és Valldoreix és gràcies a l'associació, no? Mm. Encara que avui dia l'he d'empataditas, però bueno, no recordo de dónde vienen.
Quin és l'esperit de la vostra entitat?
Doncs nosaltres tenim un esperit molt obert, perquè estem oberts a tota la ciutadania. És a dir, nosaltres tenim un soci, nosaltres vivim dels nostres socis, però realment ens ve tothom a oferir, a parlar, i els atenem igualment com si fos un soci o no. Vull dir que el nostre esperit és continuar conservant i vetllant per Valldoreix com hem fet durant tots aquests 100 i escaig anys enrere.
Mm. Quants socis sou, ara?
Pues uns 318, em sembla, avui, a dia d'avui. Més o menys sempre estem sobre els 300, perquè com hi ha gent molt gran que anem deixant de tenir socis, i per una altra vegada van augmentant. Llavors sempre ens mantenim sobre aquesta xifra.
I qui forma part de l'associació? Veïns a títol particular, entitats? Qui forma part?
O sigui, l'associació, tenim una junta directiva, que som 9 persones, que estem vinculades a Valldoreix, som persones doncs, de tota la vida de Valldoreix, i després doncs, els nostres socis tenim de tots, o sigui, de tots els colors polítics, persones que són empresàries, empreses, particulars, de tot, tenim de tot.
I quin paper jugueu en la vida del territori?
El problema és que nosaltres ens confonen sempre amb l'AMD. Llavors, tot i que nosaltres volem fer el paper d'associació, de tenir, o sigui, d'oci i d'ajudar a les persones que venen, fem com si fóssim la MD2. Tothom ve allà a fotre'ns la bronca, veu tallat al carrer aquí, a preguntar-nos sobre les entrades de cinema... Bé, aquest és el nostre paper.
Però per desinformació dels veïns... O perquè creieu que passa això?
Perquè ens lliguen amb l'AMD. O sigui, com l'AMD va sortir de l'Associació de Propietaris, que era la LM, aquesta, doncs creuen que nosaltres formem part de l'AMD. Veuen que tenim una seu, un edifici, estem cèntrics, tenim les banderes allà, i llavors tothom diu, més o menys, estan vinculats amb l'AMD. Entren i ja està, ens pregunten de tot. Hi ha gent que es confon, té visites amb l'AMD, però bé, seuen allà i res, ens expliquen a nosaltres la història. No?
I així, doncs, quina és? Digues, Carlos.
És que hem de comptar que l'associació està en un punt estratègic molt bo de Valldoreix, no?
És el que et anava a dir.
I clar, quan hi ha alguna cosa, tothom ve allà a preguntar, no?
I llavors, quina és la relació que teniu amb l'MD?
Com o què?
La relació.
La què?
Això mateix. Teniu relació o no teniu relació amb l'MD?
A vegades.
Tenim relació, però podria ser més fluida la relació.
Clar, ara estem valorant el moment actual, no?
Sí.
Pel que m'esteu dient, però en general, si fem una mirada en retrospectiva, quin ha estat normalment la relació de la vostra associació amb l'entitat?
Sí, al principi, com els presidents van sortir de la nostra associació, tot fluïa molt bé. El mateix president de l'AMD, que era LM, o sigui, hi havia molta... El que passa que a l'hora de que han pujat polítics i de que ja sabem com és el polític, estàs amb ell o estàs enfront, i llavors aquí ja hi ha hagut confrontacions. I a més que nosaltres som una associació que sempre ens estem queixant de coses, no? O sigui, tot del que passa a la vila, clar, són com un gra per l'administració. Llavors l'administració, en lloc d'agafar això com una eina per poder millorar Valldoreix, ens troba com un enemic i ens posa al front. I llavors aquí sempre hi ha hagut enfrontament amb l'AMD.
I per tant es manté aquest enfrontament, aquesta falta d'entesa es manté a hores d'ara?
Bueno, podria ser més fluida, ja t'ho dic, eh? El que passa que, bueno, els d'ara diuen que tenen intenció de que les coses canviïn, però això sempre t'ho diuen tots els polítics. Cada vegada que entra i entra un polític de color nou, sempre et diu, sí, ens agradaria que això canviés, titititit. A hores d'ara es puc dir que tenien que haver cobrat la subvenció a principi d'any i com no van aprovar els pressupostos, estem a setembre i encara no hem cobrat la subvenció. Bueno, però això també és per la lluita política que tenen ells, saps? Sí. Junts per Cat va demanar una retallada de la nostra subvenció. Nosaltres, o sigui, en el govern del Puig, nosaltres vam cobrar 10.000 euros de subvenció, que aquesta subvenció va tota dirigida cap a la ciutadania, és a dir, nosaltres tots som voluntaris, no cobrem res, al contrari, això ens comporta feina i es comporta anar allà, obrir... vull dir, nosaltres també posem diners, a part de tot el que ens dona l'AMD, i llavors, doncs... ens ho van donar al govern de Junts i quan ara ha canviat el govern Junts ha decidit fer-nos una retallada d'aquest import i en va de 10.000 ens ha volgut donar 6.000. Com jo no vaig voler signar aquest conveni per aquest import perquè trobo que no toca, doncs aquí s'ha generat una polèmica entre l'AMD, entre l'Associació de Propietaris i entre tota la gent de Valldoreix, que hem tingut molta feina des de febrer de parlar amb la gent, d'explicar què és el que ha passat i bueno, ara d'ara en principi s'ha aprovat i l'heu de cobrar, ja t'ho explicaré.
S'ha aprovat els 6.000?
Al final s'ha aprovat perquè Vox ha decidit que sí, ha demanat l'ampliació i s'ha aprovat amb el govern i amb el vot positiu de Vox.
Ara passarem, ens canviaran el San Benito. Ara, sí. En vez de ser fatxes directament, ara serem els de Vox directament, ja veuràs.
Si parlem dels projectes que teniu com a entitat, què ens explicaríeu? Què teniu entre mans ara que comencem nou curs, nova temporada? Teniu projectes
tenim per iniciar? Sí, tenim moltes activitats noves cada any, en canviant en funció del que ens demana la ciutadania, el que demana els socis. Aquest any, per exemple, fem classes de ioga, fem classes d'anglès, perquè també ens ho han demanat molt, perquè la gent té que anar a Sant Cugat i li agradaria tenir un centre allà a Valldoreix. Llavors, bueno, doncs ho hem intentat, fem classes de guitarra, de ganxet, de costura, que per cert, la professora de ganxet i costura ens ha fallat, si hi ha algú que vol venir a fer de professor de ganxet o costura, doncs, que ens ho digui. Tenim allà a Polseres Candela, que és una entitat solidària que recapta diners per la investigació del càncer infantil, els hi deixem una aula permanent allà tots els dilluns perquè facin polseres. I també tenim la companyia Soldoreig, que fa lectura dramatitzada, que això t'ho explicarà millor el Carles, perquè ell és el director d'aquesta companyia.
Mm-hmm. Bé, nosaltres això de la lectura dramatitzada ho fem més terapèuticament que no pel tema de l'art, no? De fet, aquesta idea va sortir fa uns 5 anys amb una excursió amb un company. O sigui, vam anar a un lloc i vam fer una mica de coses així de lectura i va dir, home, això m'ha agradat. Diu, tu que has fet una mica de teatre, i per què no busques la manera de fer alguna obra aquestes? De seguida ens hi vam posar, vam trobar ràpidament la gent que volia actuar, o sigui, que volia fer-la. Quan van començar érem, o sigui, aquest noi i jo, i 4 més, o sigui, 6, i actualment són unes 30 persones. O sigui, no està malament, no? Però gent que en el seu moment no pujarà a l'escenari, eh? O sigui, només venen pel tema de poder practicar, de poder... Gent que s'ha aficionat a llegir a través d'això, perquè els ensenyes a llegir bé i la gent es va animant. De fet, aquest estiu hem fet ja 2 bolos a les residències de Valldoreix i a la de Mirasol, perquè les noies que porten les activitats d'aquestes residències ho van veure bé de cara a la gent, als residents que havien anat aquí a la residència, no? I perquè és una manera de tindre'ls ocupats i que els hi va agradar molt el tema, no? Que hi ha gent que ens barreja amb tema de teatre, però nosaltres el teatre, en el meu cas, per exemple, no és mi passió, no?, el del teatre, però en canvi sí això de fer aquesta activitat. Una activitat que també ha entrat a dintre del CAP.
Sí, el projecte.
Si la Mútua de Terrassa ho ha posat, s'ho ha fet com seu per la gent que té problemes de soledat o que d'això, ens els envia. I, de fet, nosaltres hem fet un apartat per aquesta gent, és a dir, que ens ho envia la Mútua de Terrassa, no?
Però, a més, sou l'aixopluc d'altres projectes, no sé si encara ho sou, com, per exemple, Dones en Creixement?
Bueno, és que el que deia la Neus, o sigui, nosaltres tenim la porta oberta. I llavors tothom que té un projecte ve allà i si ell se'n fa càrrec d'això, doncs pues, endavant, no? O sigui, de fer compte que nosaltres som l'única associació de Valldoreix que té local propi. Que també hi ha altres associacions que no ens diuen ni hola, que si ens diguessin hola, igual tindrien una apartadet també allà dintre, no? Però això ja és una altra història.
I el tema de la societat, què és?
El tema de la societat sí. És una associació meva. Que, bueno, la vam fer per fer activitats a l'Associació de Propietaris i Veïns de Valldoreix. O sigui, de vegades, diguéssim que l'Associació de Propietaris i Veïns és una junta que fa molts anys que està allà a Valldoreix i si alguna vegada volíem fer alguna cosa que no entrés dins del pensament de la junta de l'Associació de Propietaris i Veïns, sempre tenim la societat, que ho podem fer a través de la societat. No? O sigui, desvinculant absolutament l'Associació de Propietaris i fent aquella activitat amb la societat, sense cap problema. Mm-hmm. Per això, no, només la tenim per això. I bueno, perquè som uns quants amics que ens vam juntar amb aquesta associació i estem allà, pues, bueno, estem vinculats igualment a l'associació.
Quanta gent formeu la junta?
Nou.
Nou persones actives?
Nou persones actives. Jo sóc l'única dona.
La quota...
Se busquen senyores?
I com veieu aquesta nova temporada, engrescats? Sempre després de vacances i després de Nadal és moment de començar, no? Les il·lusions, l'entusiasme, es regenera. Jo no sé com veieu aquest curs.
Bueno, jo ho veig bé, perquè l'associació de propietaris ara té un moviment important. O sigui, ara fins i tot se'ns estan escapant coses de les mans, perquè ve tothom, o sigui, ens hem fet molt coneguts, ens hem fet molt grans, i ara la gent et va venint preguntant per tot. I llavors doncs, hi ha molts projectes en l'aire doncs, que els hem d'intentar lligar, i el que passa que ens hem de decidir cap a on anar, saps? Que això és una mica més complicat.
Doncs arribem al final i us recordo que també hi ha... Sou una associació que teniu fins i tot un llibre, el del centenari. Mm-hmm. 100 anys al servei d'un poble.
És curiós, eh? Un llibre fet per l'actual president de l'AMD, eh?
Juanjo Cortés. Sí, senyor. Doncs si ens hem deixat alguna cosa de la història, que segur que sí, perquè hi ha molta història al darrere, doncs segurament que en aquest llibre també es podran trobar altres informacions. I si no, sempre poden trucar a la porta de l'entitat?
No cal que truquin, la porta sempre està oberta. La nostra porta sempre està oberta.
Molt bé, doncs agraïm a la Neus José, al Carlos Gavaldà, que avui ens han vingut a parlar de l'Associació de Propietaris i Veïns de Valldoreix. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Que vagi molt bé el curs i nosaltres ho deixem aquí. Ja sabeu que demà tornem amb una nova edició del Faves Contades per continuar el xup-xup de la ciutat. Bon dia.